El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Comencem setmana del 8 de març, setmana de reivindicació d'anàlisi de la situació de la dona a casa nostra. El 8M de fa 3 anys va capgirar del tot el concepte d'aquesta jornada, allunyant l'esperit més festiu i carregant-la de totes totes d'un caràcter marcadament reivindicatiu, acompanyat d'unes jornades d'aturades als sectors productius. I precisament per això avui, al Cafè de la Ràdio, dediquem l'espai d'opinió i la reflexió a fixar-nos en la situació de la dona dia d'avui. Per fer-ho ens acompanyen la Marta Campoy, que de fet és la primera dona que es va presentar com a alcaldable, en aquest cas pel Partit del Treball de Catalunya, a les eleccions municipals al 79. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
Espera, que t'acostarem bé el micròfon.
Molt bon dia a tots.
Així, que et sentim molt bé. També ens acompanya...
I totes.
Exacte. Ens acompanya la Paqui García, que és activista sindicalista i també de les Bruixes del Nord, de fet la seva presidenta. Molt bon dia, Paqui.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. I la Montse Rifà, que és professora de Ciències de l'Educació i exdirectora de l'Observatori de la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse. Gràcies per ser-hi també. Comencem, si us sembla, una mica repassant trajectòria personal de cadascuna de vosaltres, perquè ja també els oients se situïn. I després anem una mica a abordar les qüestions de debat. Marta, en el teu cas, dèiem, any 79, primera dona que es presenta com a alcaldable a les eleccions municipals. Com va ser aquest recorregut? Va ser fàcil poder ser alcaldable en aquelles eleccions, en aquell context?
Doncs fàcil no va ser, no pel fet de, en aquest cas, de ser dona, perquè tots els companys em van escollir per ser la primera de la llista, sinó perquè el recorregut que teníem era, malauradament, la procedència de la nit fosca del franquisme. I, per tant, de fet, les eleccions municipals es van convocar després de les eleccions generals perquè a la dreta li convenia fer-les després. I llavors doncs, va ser aquest el fet històric, d'alguna manera, de que es fessin més tard les eleccions municipals. Pel fet de ser dona, doncs, la veritat és que jo, com que sempre havia estat, des del 1973, més o menys, vaig estar una persona molt activa dintre del Partit del Treball de Catalunya i, en general, dintre del Partit del Treball d'Espanya, perquè era la mare, diguéssim, doncs els companys, quan es va decidir fer eleccions, doncs vam decidir que fos jo la primera dona. I el fet de ser la primera dona que es presentava a la història de Sabadell alcaldable, pues, és una responsabilitat i jo m'ho vaig prendre com a tal, perquè realment em va fer molta il·lusió que una dona pogués encapçalar aquesta lluita i a la vegada amb una posició personal molt responsable, perquè realment era important la fita.
Paqui, en el teu cas, activisme, sindicalisme, de fet la Marta també és activista de totes totes, per tant també podíem parlar d'aquesta faceta, però us he separat una mica en aquest sentit, en l'activisme. Has trobat o has registrat alguna dificultat per ser dona en algun sector? T'has trobat amb alguna situació?
Home, jo des del 1971, que fui detenida con 18 años, estaba en la lucha, ya bien, bien jovencita, veníamos de Asturias, con 14 años vine de Asturias, mi padre minero, y acabamos aquí en Sabadell, y claro, la lucha me dio a organizarme, luchando contra el franquismo, el fascismo, ¿no? Y yo pues era una de las que estaba siempre al carrer luchando. Fui detenida, como en 1 de mayo fui detenida con muchos compañeros y compañeras. Estuve en prisión, me hicieron los maltratos, las torturas. Estuvimos aquí en Sabadell, que entonces estaba la comisaría aquí en Sabadell, Rambla. Nos metían en sótanos como si fuéramos animales, torturándonos. Yo estaba embarazada, me hicieron abortar. Después de ahí nos llevaron a Vía Layetana, más torturas todavía. Al final me ingresé en la cárcel de la Trinidad. De allí, cuando salí de la cárcel, traía dos, aborté uno, por cierto que no lo había dicho, aborté una y me quedó la niña. Y de allá, pues cuando salí de la cárcel, como tenía, me pedían 2 o 3 años y yo y mi ex estaba, porque yo soy separada desde hace más de 30 años ya, pues estaba, se marchó al exilio, pues yo evidentemente no iba a pagar una fianza que me pedían y 2 o 3 años de cárcel ya con una nena. Huí de Sabadell y estuve vagando por toda Cataluña, luchando y tal, y escondida. Tuve mi hija en Reus y allá, cuando nació mi nena, se la tuve que dejar a mis padres. Me tiré casi 10 o 12 meses sin ver a mi niña, se la tuve que dejar porque evidentemente todo era la época del estado de excepción, no lo sé decir bien, perdón. Y claro, allí recogían cada vez más y más mujeres, hombres, toda la gente que estábamos luchando. Y yo con mi nena, pues me daba miedo que me cogieran y me volvieran a impresionar. Así que al final, mi nena se la dejé a mis padres y yo me fui al exilio. Cuando volví del exilio, seguí mi lucha en las calles, en las fábricas, en todos sitios que he estado trabajando. He continuado con mi lucha de mujer y bueno, y hoy sigo con mi lucha de mujer.
Clar, Montse, sentint aquests testimonis, sí, no? És com a parlar una mica del que estem fent les dones a dia d'avui, no? Sembla... seria impossible sense el camí que han fet elles dues de totes, no?
Impressiona una mica perquè jo sóc filla de la classe treballadora, però també sóc hereva de les lluites que elles van guanyar. Per tant, en el meu cas, tot i ser la primera dona de la família que accedeix a la universitat als 80 la universitat es va omplir de dones des d'aquest esperit més de democratització i d'accés a l'educació per tothom, no? Sí que és cert que la meva formació, doncs, en gènere ve des dels feminismes i des de l'activisme, cosa que avui en dia doncs ha canviat bastant i això ja està instal·lat a la universitat, però ni molt menys van viure les peripècies i les, bueno, i la brutalitat, doncs, que expliqueu, no? Que la Paqui explica.
Jo, perdona,
sí.
Si puc.
I tant, Marta, endavant.
El que diu la Montse, jo també sóc la primera persona de la meva família que va accedir a la universitat, sí. Però en una situació molt diferent, segurament, de la teva, perquè els teus pares ja estaven més organitzats econòmicament. En el meu cas, jo treballava, estudiava i militava políticament. I evidentment això comportava que estés, com diu una meva amiga que m'agrada anomenar-la, Maribel Guardiola, que és una persona per mi com una germana, que deia: sempre te recordaré, ella ho diu en castellà, diu: sempre te recordaré con un avespino corriendo por todas partes para estar en todos sitios a la vez. I era veritat, perquè si estudiava, treballava i a més militava políticament, com era la situació en aquells moments, pues, era l'única forma que tenies, però que a més a casa meva ni podien pagar-me els estudis ni moltíssim menys. I els meus pares sempre, des de sempre, el meu pare, un republicà que va anar voluntari a la guerra amb la República i tot això, sempre deia: per avançar s'ha d'estudiar, per avançar s'ha d'estudiar. I és aquella idea que jo crec que moltes dones republicanes també tenen, de que el fet de ser dona i treballar i estudiar, pues és una mica aquella idea de la República del benestar que s'havia de... I les dones són...
I de la importància que donava la República a l'educació, no? També.
La importància que donava la República a l'educació. I jo en aquest sentit voldria recordar, si em permet,
sí,
a la Fidela Renom, que quan parlem de pioneres i de gent que...
Mira, aquesta setmana, deixa'm que m'anirà de conya això que em dius. Aquesta setmana, crec que dimecres, fèiem un reportatge recordant la figura de la Fidela Renom.
La Fidela Renom, que va ser pionera, superpionera a Sabadell, perquè va ser la primera dona regidora, que a més va portar coses relacionades amb el feminisme, perquè va, de fet va fer dues guarderies pels fills dels treballadors. I jo vull recordar-la amb molt de carinyo, perquè a més l'he vist un cop a la meva vida, que va ser quan la investidura del primer govern del Toni Farrés, que ella va ser present. I és un goig pensar que aquestes sí que eren pioneres. I les nostres mares, que encara que políticament a lo millor no militessin, però eren persones que eren l'essència de la casa i l'essència de...
Sí, jo crec que els contextos no són comparables, és a dir, han canviat molt, molt les coses. Sí que és cert que jo vaig tenir l'oportunitat d'estudiar per estar becada, és a dir, els meus pares no... eren treballadors i, per tant, bueno, tenien bastanta complexitat ja per continuar tirant endavant, no? I tampoc em sembla tan diferent de la situació actual de moltes joves, per exemple, sí, estudiants, que jo tinc ara a les classes, que estudien, treballen i militen. Per tant, en un context on, a més, el capitalisme... diríem, financer, no? Especulatiu, encara és molt més salvatge, i per tant, políticament tenen espais per expressar les seves idees, però que han de lluitar contra realment moltes desigualtats.
Sí, aquest element també em sembla interessant portar com aquest enllaç de què passa a dia d'avui, no? Des de la vostra perspectiva, també des de la perspectiva que et dona el coneixement, no? De l'expertesa al voltant del feminisme, del gènere, de la dona, com viviu el context actual? És a dir, què creieu? S'ha aconseguit molt? No s'ha aconseguit prou? Estem anant al moll de l'os de què s'ha d'aconseguir, què no? Perquè jo aquest matí feia una petita diagnosi, no? Deia, bretxa salarial estancada, sí, li hem posat una xifra, però des que li hem posat la xifra la tenim clavada al 23%. No parlem de les dones que s'assassinen massa sovint a casa nostra, massa sovint, perquè no ens n'haurien d'assassinar cap en mans de res ni de ningú, però vaja, no s'hauria d'assassinar cap dona. Tot aquest context, quan ara posem la llum al tema de les violacions en grup, el tema de la... Ara sí que és cert que hi ha un canvi en la legislació al voltant d'aquesta qüestió, però tot el que s'ha arrossegat amb aquest tema. El camí s'està teixint correctament, l'evolució que s'ha fet és la correcta, la situació de dia d'avui és millor que la situació que vivíeu als anys 70, anys 80. Paqui.
Home, millor no és avui, perquè estan assassinando, estan violando y siguen con las mismas luchas o las mismas represiones que sufríamos en los años 70, o sea, en mis años vividos de lucha de mujer. Nosotras, claro, cuando nos detenían o algo así, que las torturas eran fuertes, pero de cara a la lucha en el carré, claro que siempre habría habido, evidentemente, asesinatos de hombres a donas del patriarcal y toda la historia que estamos viviendo las mujeres, siempre se han vivido, es de la historia hasta ahora. Sí que se ha conseguido muchas reivindicaciones, porque entonces la mujer no nos trataban como ahora. La mujer está luchando porque se le reconozca su lucha de mujer y porque la igualdad sea para todos y que el patriarcal termine ya de una puñetera vez. Y la represión, ¿no? Entonces, evidentemente que sí. Hay que recordar todas las mujeres que fueron fusiladas, que dieron su vida para que no se olvide, y recordar siempre la lucha nos enseña a ser humanas. Y bueno, y lo que sí es cierto, esa fuerza, esa energía, y seguir luchando contra la injusticia de tanto sufrimiento de las personas que necesitaron y necesitan recursos para poder seguir viviendo. Evidentemente que la lucha está ahí, nuestra lucha continuaremos y quedaremos nosotras para que no se olvide.
Sí, bueno. A veure, jo crec que, clar, si mirem enrere, no?, des dels anys 20 o 30, no?, sobretot si ens basem en Virginia Woolf, no?, l'aconseguir el dret a vot en aquell moment, o el primer salari, el poder aconseguir el primer salari fins ara, clar, el franquisme en el nostre cas és un període, bueno, ja ho han dit, no?, d'obscuritat absoluta, no? Però si revisem també la història dels feminismes, diguem, des d'un feminisme marxista o fins i tot des d'un feminisme anarquista, a la pluralitat i la multiplicitat de feminismes que hi ha avui en dia, jo crec que realment la cartografia o el mapa és molt ampli, no? Com a moviment. Jo destacaria potser dues coses que són importants. Primera, que ara es parla de la guerra contra les dones, no? Seguint el títol del llibre de la Silvia Federici, penso que ara és visible aquesta guerra contra les dones. Per tant, les dones ja no tenim por a manifestar públicament que hi ha, doncs, diríem, aquest atac que es manifesta en forma de violència contra les dones, no? I un exemple d'això, doncs, són les performances de les tesis i totes aquestes, diríem, manifestacions públiques per lluitar, doncs, contra aquesta violència que patim, així, en termes generals.
Marta.
Jo crec que sí que hem avançat, i hem avançat i molt, perquè si tu estudies i analitzes com era tota l'època anterior, que les dones havien lluitat molt. Les dones a les vagues havien participat d'una manera molt, molt forta, per exemple, quan aquí es va produir la vaga general política, que s'ha de dir com el seu nom, perquè la vaga de febrer del 76 va ser una vaga general política del 76, aquelles dones que estaven en el tèxtil, sobretot, perquè ja té una història el tèxtil a Sabadell, on treballaven majoritàriament dones, aquelles dones estaven presents a les vagues. El que passa que després la visibilitat no la tenien, perquè dintre del... A veure, hem avançat molt també en els partits polítics. No tenien la visibilitat que representaven realment el seu treball. Per què? Doncs perquè la dona era mirada d'una manera, doncs, treballava, però també tenia que portar tota la feina de casa. I, per tant, les cures de les criatures, la criança de les criatures, en tot això s'ha avançat moltíssim. Jo el que recordo també molt important d'aquesta època és les Jornades Catalanes de la Dona, que sí. Tu que estàs a la universitat, l'has estudiat i en el Paraninf de la universitat, que aquello va ser...
Quin any va ser això?
Això va ser el 1976 en el Paraninf de la universitat, i allà durant un cap de setmana sense les dones vam estar, que jo vaig estar present, es va discutir de tot, de la dona i el camp, de la dona i el feminisme, de la dona i les criances de les criatures, de la dona i els estudis, de la dona i la universitat, i d'allà van sorgir uns debats tan potents que per primera cop la dona va fer així, i es va veure per part de la societat. I van sortir moltes associacions feministes, com per exemple l'Associació Catalana de la Dona, sí. I altres que són les que van, sí, començar, són les pioneres, d'alguna manera, de la meva època.
Sí, jo que formo part de Caladona, no? Que he estat, ja, sempre, doncs, vinculada més o menys a entitats...
I clar, ha faltat visibilitat.
Des del 76 es generen aquests espais no mixtes, que permeten d'alguna manera veure quina és l'agenda pròpia, doncs, de la lluita de les dones, no? Generen aquest espai de debat i de discussió i de poder posar horitzons clars. Aquesta militància, diríem, activa dins dels feminismes, als 90, diríem, amb tot un reconeixement de drets a partir de les lleis d'igualtat i de les lleis que fan visible aquesta lluita contra la violència masclista, d'alguna manera, per una banda, sembla que hi ha un cert recolzament institucional i legal que empara els drets de les dones, però per altra, dona la imatge de que ja s'ha assolit la igualtat. I el que les tres que estem aquí, d'alguna manera, segurament, doncs, hi estarem d'acord, és que això no és així.
No és així. No. Jo vaig tornar de l'Isilie en el 76, precisament, coincidia amb la vaga general. Treballava en una empresa de textil abans de fer posicions per a l'Ajuntament, que després ja va ser funcionari de l'Ajuntament de Sabadell, Antoni Ferrer. Abans va treballar al textil en una empresa de 300 dones, coixint la màquina. I va fer la vaga, totes van parar, van estar lluitant, fent piquetes per totes les empreses. Bueno, i la lluita de la unió i la lluita Ai, lo digo en castellà.
Sí, parla en castellà, no pateixis. Ens entenem perfectament.
Sí, no? És que me da ràbia perquè estem en Catalunya i el català és bueno, la nostra llengua materna.
L'important és entendre'ns, també.
Vale, gràcies. Pues eso, que volví... La lucha era en el carrer, en las fábricas, en los puestos de trabajo, y el textil aquí estaba, como ella dice, muy, muy, mucho, porque la huelga del textil fue un paro tan general... que hubieron también
detenciones, sí, detenciones y todo. Detenciones
y morts, no? Dèiem aquests
dies. I càrregues i morts, exacte.
Deixeu-me, ja que m'ho poseu fàcil, m'esteu posant molt fàcil fer totes les publicitats del que fem aquí a la casa, hem fet un reportatge als companys, de fet, l'Helena Molís i el Roger Benet, que es diu Les heroïnes del tèxtil, un reportatge, un producte audiovisual que ha fet a Ràdio Sabadell, que de fet és això, l'has vist, ja, Paqui? És un reportatge doncs, sobre aquesta, la importància que tenien aquestes dones en el tèxtil, sí. Massa sovint silenciades, i que també hem estrenat avui en el marc d'aquesta programació, avui que estem fent una mica més especial en el marc del 8 de març. El podeu veure al YouTube, el podeu veure al Twitter de la ràdio, per tant, mireu-lo, que val molt la pena, sí. Aquest producte doncs, que han fet aquests companys d'aquí de la casa. A Sabadell s'han preparat un reguitzell de propostes per commemorar el 8 de març i les repassem ara tot seguit amb aquest reportatge en veu del Pau Vituri.
Sabadell ha preparat una quarantena d'activitats per commemorar el 8 de març a la ciutat, un gruix de propostes que van arrencar el 21 de febrer i s'allargaran fins a finals de març. Les propostes inclouen iniciatives diverses que passen per exposicions, xerrades, tallers o partits de futbol, entre d'altres. Ara bé, l'acte central de la jornada està previst per aquest diumenge amb la lectura d'un manifest i un concert. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, destaca que la proposta busca abordar la jornada des de diferents punts de vista.
I això el que vol dir és que des de diferents àmbits tractarem aquest any el tema del 8 de març, que era dones i sexualitat, i espero que sigui un programa interessant, sobretot pels sabadellencs i per les sabadellenques, i que tinguem diferents visions d'entendre dones i sexualitats, cosa que ja va quedar clara en el concurs de cartells, perquè se'ns van presentar més de 30 cartells i cada un més diferent entre ells, el que vol dir que hi ha moltíssimes maneres diverses d'entendre el tema d'enguany.
Tot plegat per abordar la temàtica que s'ha escollit enguany per reivindicar la sexualitat i la dona. L'objectiu és entendre la sexualitat de la dona sense necessitat que l'home hi tingui una presència directa, ho explica Morell.
Posar de relleu que les dones hem de viure la sexualitat de la manera que considerem. És veritat que estava molt la sexualitat de la dona, molt supeditada, no? Al plaer de l'home, a ser d'una determinada manera, a tenir la reproducció com a única finalitat i a partir d'aquí a tenir maternitat i en cas de que aquella dona estigués treballant doncs també deixar de treballar. Jo crec que aquest any posem de relleu que les dones, si decidim ser mares, ho siguem, i si decidim no ser-ho, també, que el nostre plaer ha d'estar a la mateixa alçada que el plaer de l'ONU, no hem d'estar subordinades a ells, tampoc, i jo crec que també és una de les maneres que també s'expressa bé en el cartell guanyador d'aquest any del 8M.
Malgrat les queixes que han arribat des de determinats sectors, com el de la vaga del 8 de març, Morell assegura que la jornada s'ha previst, sobretot, reivindicativa.
El 8 de març és un dia per reivindicar els nostres drets, el dia de març era el Dia Internacional de les Dones, evidentment que no tenim res a celebrar i tenim molt a reivindicar, i jo crec que les reivindicacions hi són presents, i fins i tot jo mateixa ja et dic jo que el 8 de març sempre l'he viscut com a forma molt, molt reivindicativa del que ha de ser el dret de les dones i cap a la igualtat entre homes i dones, que sense els homes tampoc ho farem, per tant hem d'anar tots units i totes unides i hem de seguir reivindicant plegats, i crec que així aconseguirem grans passos.
L'acte central del Dia de la Dona es farà aquest diumenge a la plaça del doctor Robert. S'hi llegirà un manifest que ha elaborat la taula de gènere, feminismes i LGTBI, i culminarà amb un concert de Santa Salut, artista sabadellenca, coneguda per les seves cançons feministes i de lluita social.
Però a banda d'aquestes propostes, n'hi ha d'altres per aquesta jornada, com les que ha plantejat el Comitè de Vaga de Sabadell. En parlem amb la Diana Grimau, del Comitè de Vaga. Diana, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina proposta de jornada heu preparat de cara a diumenge?
Primer de tot, repassar que la jornada de lluita per nosaltres comença i ha començat ja fa un mes, i ha començat a fer activitat. Però recordar que el dissabte, a nivell comarcal, hi ha preparada una marxa de torxes a Rubí, no mixta, a les 8, a la plaça de la nova estació de ferrocarril, i s'han marcat diferents punts de sortida als ferrocarrils també de la nostra ciutat. Llavors, de cara al diumenge, comencem la jornada de lluita a les 10 del matí al Taulí, també amb unes accions prèvies no mixtes, i acabarem a les 12 a la plaça Creu Alta amb la manifestació.
Uh-huh. I ho heu relacionat tot amb aquest concepte de vaga 8M, per tant, creieu que aquesta jornada s'ha de celebrar a través d'una vaga laboral?
Sí, de fet, bueno, no ho creiem només nosaltres, sinó que hi ha una vaga general convocada, i nosaltres ens hi hem adherit, i bé, treballarem tot el dia, i hem anat treballant tots aquests mesos perquè la vaga sigui un èxit.
Uh-huh. Els sindicats majoritaris no han donat suport a aquesta vaga. En altres ocasions s'havia parlat d'aturades de 2 hores, però en aquest cas no sé si pel fet de caure en diumenge o no hi ha hagut posicionaments clars al voltant d'aquesta aturada. Creieu, per tant, que sí o sí, el 8 de març s'ha de mostrar o s'ha d'exemplificar d'aquesta manera, amb una aturada?
Sí, evidentment. Creiem que ens ha donat motius per reivindicar que el dia del 8 de març és un dia de vaga general i ha de ser un dia de lluita. I, per tant, reivindiquem que el 8 de març ha de ser un dia de vaga de producció, de consum, de cures i també estudiantil, que avui hi ha una vaga estudiantil també.
Uh-huh. En aquest sentit, us heu queixat, en certa manera, perquè, d'una banda, considereu que la programació que ha fet l'Ajuntament al voltant del 8 de març no s'adequa al que hauria de ser, no?
Sí, nosaltres queixem perquè, bàsicament, com ja hem dit, hi ha convocada una vaga general i l'Ajuntament, tant PSC com Podem, no s'han adherit en aquesta vaga. I, a més, també volíem denunciar que l'acte central acaba amb un concert i creiem que això li dona un caire festiu que no s'adequa.
Uh-huh. Des de la UGT, però, en una roda de premsa que feien aquesta setmana, acusaven el comitè de vaga de Sabadell de tenir una actitud sectària, mirant doncs només per un col·lectiu concret a l'hora de plantejar com s'ha de reivindicar el feminisme.
Nosaltres, el comitè juvenil, apleguem a gairebé unes 10 entitats diferents de moviments socials que s'organitzen i que treballen tot l'any pel feminisme i per millorar les condicions de vida de les dones. Llavors, no creiem que tinguem una posició sectària, sinó que recollim molts moviments socials de Sabadell.
Doncs, Diana Grimau, gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Adéu, moltes gràcies.
Considereu a les tertulianes que ens acompanyen avui a la taula... Sí, endavant. Repassem doncs una mica, en aquest cas, considereu que el 8 de març s'ha de celebrar d'una manera, o s'ha de reivindicar amb una vaga general o no cal anar a una vaga general? Què en penses, Montse?
A veure, jo crec que aquí hi haurà també de nou acord, no? El tema de la vaga general l'ha explicat molt bé la Diana, no és una vaga de producció, per tant, és per reivindicar una igualtat de condicions en el treball, és una vaga de consum, perquè aquesta setmana hi havia la Yayo Herrero a la universitat i explica molt bé que ens estem carregant el planeta i que, per tant, necessitem altres posicions, és un ecofeminisme. És una vaga de cures, perquè segurament la resistència més gran té a veure amb aquesta socialització, globalització de les cures i que tothom assumeixi el seu paper i és, bueno, d'alguna manera una representació de totes les lluites. No s'entén un 8 de març sense aquesta forma de protesta, aturant el món perquè prengui consciència de les desigualtats.
Sí, Marta, Paqui Marta, m'és igual.
Jo estic totalment d'acord amb el que acabes de dir, perquè, a veure, la lluita de la dona és doble com a ser d'aquest món, de tots els problemes que ens envolten a homes i dones, i com a persona, com a dona, pròpiament. Perquè, clar, té doble feina, doble lluita, doble manera d'enfocar. I, per tant, aquí s'ha demostrat que si les dones parem, el món s'atura, que era una frase molt bonica que es deia durant la vaga del 2018 i del 2019. Si nosaltres ens aturem, s'atura el món. Per tant, els homes que realment vulguin recolzar això han de fer, diguéssim, de recolzament no? I assumir les responsabilitats, perquè les responsabilitats són de cures, però no de cures, pues, de cures dels fills, dels pares, de la gent que tens al voltant. Sí,
de relacions,
ha de ser, no és només de futur, hi ha de ser de consum. Sí, sí. Hi ha de ser de que fins aquí hem arribat. I jo crec que el govern de transformació, i permeteu-me que introdueixi aquest punt aquí, el govern de transformació de Sabadell, en el que participàvem...
El quadripartit.
El quadripartit. Ho va fer bé perquè va fer activitats... diguéssim, lúdiques i activitats festives, però va fer també un recolzament molt important a la vaga, que va significar que Sabadell massa va sortir al carrer. I l'any 2018 i l'any 2019. I aquest any el nou govern diu que no. I a més, d'alguna manera, jo vaig estar en el ple i ho vaig viure molt directament, acusen de... d'activitats sectàries o de que és impropi apropiar-se del feminisme. El feminisme no se l'ha d'apropiar ningú, però és que el feminisme, per defensar-lo realment, i em dirigeixo en aquest sentit a la senyora Marta Morell, que és la regidora de feminisme, ella hauria de ser la màxima impulsora d'aquesta defensa de la lluita, perquè el feminisme és lluita. No és només celebrar una festivitat. Recordem que això neix de la crema d'una fàbrica a Nova York l'any 1850 i pico. Mm. I és a partir d'aquí que després al món, el 8 de març, es fa com a dia de lluita de les dones. Però és un dia de lluita com el dia 1 de març. Com el dia 1 de...
maig.
És el dia de la lluita dels treballadors. Un dia de lluita.
Mm. Paqui.
Home, yo estaba bien de acuerdo con lo que ha dicho la Diana, es el lo que ha pasado. Yo estoy en el comité también de vaga y es lo que se ha vivido. Y la Marta Morell lo que ha sido siempre y está siendo es una oportunista y una tergiversadora, porque no es ni luchadora. Para mí no es ni luchadora de mujeres ni nada, porque es ahora donde se está aprovechando de la lucha de la dona. Yo prácticamente lo que no me entra en mi cabeza es que digan que no hemos contado con nadie, que hemos sido sectarias. Mentira, porque se ha avisado, se ha dicho, y es más, el montaje que han hecho ahora, o harán ahora, el día 8 de marzo, que no se han querido adherir, como bien ha dicho Diana en su reportaje que le habéis hecho, no se han querido adherir a la vaga feminista. Vamos, es que ya es denigrante. Y luego decir que somos sectàries, vamos.
Anem als casos concrets o la feina concreta que s'ha de fer en la situació global. La foto fixa aquesta que us deia jo abans, aquesta bretxa laboral estancada al 23%, no? A Sabadell presentava l'UGT dades que deien que són 7.000 euros anuals menys els que guanyen les dones que els homes per treballar en el mateix lloc de feina. Que hi ha gent que diu, no, és la mitjana dels sous. No. Mateix lloc, diferència salarial de 7.000 euros anuals. És gros, és molt gros. Però aquí jo sento molta diagnosi, molta anàlisi, però molt poc com es pot abordar. I aquí és el que us plantejo. Què s'ha de fer perquè això no segueixi passant? Ahir a la tertúlia els tertulians plantejaven bones inspeccions de treball que realment certifiquin que hi ha nòmina i que d'aquesta manera es pugui veure si realment hi ha aquesta diferència salarial o no, perquè de totes és il·legal. Per tant, de totes hi podia haver-hi alguna multa al darrere. Teniu alguna, des de l'àmbit universitari, alguna diagnosi, més enllà de la diagnosi global que fem, que sabem quin és el problema, no? Com abordar-lo, no?
Sí, no, en realitat no tenim solució, però ja fa uns quants anys que les empreses estan obligades a tenir un pla d'igualtat i les universitats també, en teoria, dins dels plans d'igualtat, l'avaluació de l'aplicació de les mesures d'aquests plans hauria de portar, doncs, això, no?, el que tu dius, no?, inspeccions, sancions o formes de revertir. El que passa que jo crec que és una qüestió econòmica, és a dir, hi ha una explotació econòmica de les dones, no només perquè cobrem menys, sinó perquè tenim una doble jornada i aquesta segona jornada no se'ns comptabilitza econòmicament, és a dir, no és públic el valor econòmic de les cures, tampoc. Per tant, hem de comptar els dos valors. I després perquè hi ha altres coses que passen. En el cas de la universitat, de les universitats públiques, on no hi ha aquesta discriminació salarial, hi ha altres formes de generar obstacles en la cursa de les dones, és a dir, que té a veure, doncs, amb formes de deixar d'acompanyar les dones en un procés de fer carrera acadèmica o, si voleu, el cas més extrem és que ja fa molts anys que són majoria les dones graduades i doctores i, a més, aconseguim els estudis en menys temps i amb més bones notes, però continuem sent un 25%, continuen sent un 25% les dones catedràtiques a la universitat enfront d'un 75% dels homes catedràtics. Per tant, diríem, hi ha altres coses que formen part d'una cultura organitzativa en el cas de la universitat o, si voleu, doncs, del sistema patriarcal que va més enllà, que és còmplice del sistema econòmic.
Clar, hi havia un estudi, que ara us el buscaré per dir-vos-el correctament, perquè em va portar...
Són els micromasclismes o microactuacions que no es veuen, però que hi són.
Clar, hi havia un estudi sobre la bretxa de gènere i la bretxa salarial que deia que la bretxa de salari la redueix abans en les parelles de mares lesbianes. És a dir, quan diuen que el punt clau, diguéssim, per aquesta bretxa salarial és en el punt en què la dona és mare, en què llavors és quan ella, diguéssim, d'alguna manera s'estanca en la seva carrera professional mentre l'home va pujant en la seva carrera professional, però que quan són dues dones les que decideixen ser mares, aquesta diferència és molt menor. Clar, aquí l'anàlisi podria ser d'una qüestió, doncs, perquè la parella treballa de manera més igualitària en el dia a dia o senzillament perquè són dones les dues i, per tant, la discriminació es manté perquè potser no és tant el ser mare com el ser dona. Pregunto, Marta.
Doncs probablement la discriminació continua existint. El que passa és que les dues dones són més conscients...
Són mares les dues, no?
Les dues són més conscients de què és el que passa i qui ha de tenir les cures i qui ha d'organitzar-se la vida, perquè les dues són conscients de que si paren, es para el món i, per tant, continuen lluitant, però, bueno, en quant al que deies tu ara, de que a la universitat o als serveis, diguéssim, de... qualsevol
administració
pública. La cosa de la bretxa salarial no es veu tant, però sí que es veu, perquè, clar, si nosaltres aquí, a l'Ajuntament de Sabadell o la Generalitat de Catalunya, té empreses que estan externalitzades, a més,
la precarització...
Que aquestes empreses li fan a les dones que treballen, clarament, que són mares i que clarament tenen necessitat de les cures i tot això, és absolut. Llavors, què s'ha de fer? Pues, inspecció de treball ha d'estar constantment vigilant aquestes empreses i els concessionaris els que han concedit l'externalització exactament igual, perquè el que no pot ser és que un treballador de la neteja que està contractat per l'Ajuntament, per exemple, si és, com tu deies, per oposició de més tingui un sou i que després el que està externalitzat tingui
els 100.000
euros
a les dones
de diferència.
Per tant, precarització, deien, els contractes més curts, els contractes de menys hores, i això acaba reduint tot en el mateix, en pensions més baixes per part de les dones.
Bueno, yo es que no sé qué decir de aquí porque por no repetirme, pero
doncs si vols anem a un altre tema i et dono la paraula a tu primer, perquè és un altre tema que també volia parlar, perquè al final tot plegat rau en això que parlem, no, en el masclisme inherent que hi ha a la societat, no? I per tant, per fer front a aquest masclisme inherent, tots assenyalem el mateix, no? Educació. I a més em va de conya que tingui aquí la Montse avui, perquè realment tots assenyalem a l'educació i l'educació, s'ha d'entendre potser en un sentit més global, no només a l'escola, no? Perquè l'escola fa molt bona feina, però si a casa o a la societat la feina que fa l'escola no s'acompanya, segurament és molt més difícil que arribi, no? I recordo moltes vegades el que ens diuen els experts en educació que passen pel programa, no? Allò de, és que el que ensenya més és un exemple que no pas el que expliquis, no? Per tant, que una criatura vegi des de molt petit que el seu pare, parlo de pares de mares, però ja m'enteneu, assumeix la mateixa responsabilitat que la seva mare, farà creure que realment les cures no depenen únicament, exclusivament de la mare, no ho sé. Paqui, ¿qué?
Home, yo pienso que es verdad que en casa es donde no la educación está dentro de casa también, porque es los padres los que a esos hijos les pueden dar hijos o hijas. Y sobre todo, claro, si es niña siempre los mandan a hacer unas labores y si es niño... Pero si esos padres son conscientes, o madres, porque yo para mí creo que, como bien has dicho, cuando es pareja de dos mujeres, de madres, es muy diferente... porque en todo sentido la lucha, al menos yo la estoy viviendo, no personalmente, pero sí familiarmente y amiga, ¿no? Que la lucha es muy diferente de ese niño o niña que sacan, sobre todo cuando hay un bebé por medio y es niño. Ese niño está subiendo ya en esa lucha de madres. Y el patriarcado sí que se continuará, pero la lucha nuestra seguirá siendo esta, el conseguir la emancipación y la igualdad en todos los sentidos, en todos los terrenos, ¿no? Yo me quedo floja aquí porque tengo...
No, clar, jo puc parlar en primera persona perquè soc mare lesbiana d'un adolescent i d'un nen de 8 anys i llavors, per experiència personal, diríem, i també els estudis mostren que hi ha més equitat en el repartiment, en la divisió sexual del treball, en el cas de les parelles homoparentals, però també és cert que no s'acaba mai, és a dir, que per experiència la càrrega és infinita per les dues mares. Per tant, diríem que els temps són els temps, els treballs són els treballs, i segurament ja es sosté millor aquest treball des d'aquesta òptica. Crec que era el mateix estudi que deia que les dones que han configurat una família monoparental fan menys treball domèstic que les dones que comparteixen llar amb un home. Per tant, vull dir que, clar, si ens mirem les dades així, la cosa comença a esgarrifar una mica. Respecte al que tu dius, per mi hi ha dues coses. Una, en el grau d'estudis de gènere de l'Autònoma, estem impartint ara una assignatura que és Història dels Feminismes en l'educació, precisament per donar visibilitat a les trajectòries de dones com la Paqui i la Marta, i també veure com s'han format, és a dir, quin ha estat el paper doncs, del seu entorn, de les seves famílies, no? Quins models han tingut. Estic d'acord amb tu que la pluralitat de models, d'identitats, de famílies i d'entorns ajuda a tenir una educació, a una educació diferent. No? I després, jo crec que també durant molt de temps, en els últims anys, s'ha externalitzat les tasques de cura i s'ha externalitzat implicant a les dones migrades en aquestes tasques. Per tant, jo crec que hem de començar a veure que hi ha un tema de gènere, hi ha un tema de classe social i hi ha també doncs, aquest marcador de desigualtat que és racial i ètnic, que té a veure doncs, amb aquestes dones que venen del sud a fer aquests treballs que les dones, diríem, emancipades doncs, no, han de deixar de fer per poder continuar amb les seves lluites. No? Llavors, aquí la complexitat augmenta i, per tant, la forma de generar nous models a l'escola doncs, també és més complexa, no? És difícil abordar-ho.
No, això, jo que sóc mestra de professió, malgrat que ja estic jubilada fa temps.
Però això sempre es porta al cor, eh?
Però sóc mestra i tant he treballat amb adolescents com amb nens de més petits, o sigui, en l'escola i a l'institut, o sigui, això ho veus molt claríssimament, com és la situació de casa quan tu observes els teus alumnes. I per tant, hi ha un treball també a fer en aquest sentit. El mateix que quan parlem de masclisme i quan parlem de respecte per les dones. És a casa una part fonamental, però clar, hauríem de tenir una escola de pares i mares perquè això comencés a rutllar una mica. Però els models són diversos, evidentment, i per tant...
Bueno, sembla que la nova llei d'educació posa el focus en el tema del gènere.
Clar, perquè tot el tema ara, per exemple, de la nova llei contra els abusos sexuals a les dones, que això és un pas de gegant i jo estic molt emocionada i esperant que sortirà de tot això. Perquè ara, clar, és un nou pas important per a les dones i ja tens a tota la dreta del país carregant com coses que són incertes. Jo no coneixo encara prou a fons la llei, però evidentment és un pas molt important. I això què implica? Doncs implica que les dones haurem de continuar oposant-nos, però com a mínim és una bona notícia que en aquests dies de les nostres lluites del 8 de març, doncs s'hagi aprovat una llei que obligarà, perquè obliga a integralment a posar la dona en el centre. I la frase de la solo si es si és molt bona, perquè el maltractador, l'abusador, el que a l'agressor sexual el situarà en el seu lloc i la dona podrà estar més protegida. Però això també fa falta molta educació. Tornem a l'educació. Si mirem això, això no serà perquè el Codi Penal digui o no digui, sinó que serà perquè des de totes les institucions es posi tot a l'abast per treballar aquest tema en condicions dignes que es puguin portar a terme.
I una educació que no només s'ha de basar en l'escola i en la família, sinó que la societat hi té molt pes, no, també? Exacte. Paqui, no? Els estímuls que arriben a nivell social també fan molt per aquests infants, no?
Evidentemente, como he dicho anteriormente, esa fuerza, esa energía que las donas tienen luchando, somos las que tenemos que impulsar esa lucha y continuar, porque han sido y sigue siendo muy... La mujer será, actualmente sigue siendo, en muchos casos, represaliada por su propia pareja y, o sea, esa lucha continúa y...
Sí, els referents que ens arriben dels mitjans, a vegades, no?
También.
De la pròpia publicitat.
Exacte.
Clar, són referents
publicitaris,
que mostren una hipersexualització de la dona i que precisament la col·loquen en la posició de la dona com a objecte, no? Per tant, estem en un moment com de moltes contradiccions, sí. I esperem, doncs, això, que tots aquests canvis en les lleis ens ajudin.
Jo crec que sí, jo crec que la dona cada vegada, i sobretot la dona jove, jo les veo per la gent jove, perquè, clar, jo mi edat, m'encanta estar con ellas, jo mi edat són ja de 67 anys lo que voy a cumplir, y la gente joven que está a mi alrededor son gente luchadora, como la acampada que se hizo de los jóvenes aquí en el ayuntamiento, que estuve también con ellos. Por suerte, siempre estoy rodeada de muchos jóvenes, incluso en la Colla de Bruixas tenían también mucha gente joven, y como somos donas que, aparte de tirar foc, estamos luchando en todo, actuamos en sitios donde nos llaman cosas sociales. Ahora estamos también en el comité de vaga, hemos estado y actuaremos junto con ellas, y toda esta lucha de las jóvenes es la que nos impulsa a continuar. Yo, como más grande, me siento tan con ese orgullo, esa dignidad de ver cómo están ahí luchando y sin parar. Lo vivo diariamente, lo cual para mí es un orgullo.
Però també hi ha un sector important de gent jove que sembla que aquest model de lluita no el té tan arrelat, no? Per algunes coses que sentim, no? Quan parlen d'alguns models fins i tot de relacions de parella, no? Que expliquen alguns dels experts, en què sembla que molt del camí que s'havia aconseguit en una generació sembla que no sabem si pel reggaeton, per la publicitat, tal, hi ha un cert retrocés, i això espanta una mica, perquè dius, informació a dia d'avui n'hi ha molta, no?
Clar, però això jo crec que passa una mica també com en l'educació, no? És a dir, fins que no has après que pots, diríem, generar uns espais on les relacions, el coneixement, les identitats són diferents, no entres en... És a dir, no és una cosa que es canviï o es transformi d'un dia per l'altre. Per tant, els mites de l'amor romàntic que reprodueixen moltes d'aquestes cançons o moltes de les sèries aquestes, doncs, que es veuen per internet, doncs, és molt difícil de canviar, perquè tu no t'has imaginat un altre tipus de relació o una altra forma de ser, diríem, diferent, no? I aquí, doncs, bueno, sempre és com anar buscant les escletxes i anar empenyent una mica aquest sistema de relacions per generar una transformació i un canvi cap a un altre lloc, no? Sí, realment, hi ha molta resistència.
És també la perspectiva de que aquests joves que a vegades tu deies, per exemple, que tenen actuacions molt poc adequades al que ja s'ha avançat, perquè s'ha avançat moltíssim,
sí.
I sembla que s'hagi retrocedit. Aquests joves, a part de l'educació i a part de tot aquest, és com una manca d'objectius i perspectiva de què vull ser, què vull ser, què vull fer en aquest món. I clar, moltes joves d'aquestes que d'alguna manera toleren que el nòvio les maltracti, perquè maltracta és controlar-les i treure-li el mòbil o fer segons quines
qüestionar coses. Com s'han de vestir o on han d'anar i amb qui, no? Per exemple?
Sí, com va... O sigui, aquest control, que és,
clarament, sí.
Ho enfoquen com a l'amor romàntic perquè m'estima molt i tot això, tots aquests mites s'han de desmuntar i això s'ha de fer
feina,
a base de treball, educació i lleis.
I nosaltres hem posat un granet de sorra avui amb aquesta hora de parlar de la dona i de les perspectives de futur. Gràcies a la Marta Campoy, a la Paqui Garcia i a la Montse Rifà per haver-nos acompanyat. Gràcies a totes tres en aquest camí cap a aquest 8 de març que se celebra diumenge. El que ens queda és acomiadar-vos. Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon cap de setmana.
Gràcies a tu.
Igualment.